L'informatiu de Mute. Informació diària i de la Terra de l'Ebre. Quatre comarques, 52 pobles. El recull diari de l'actualitat a les Terres de l'Ebre. L'informatiu de Mute.
Molt bona tarda, el saludem a l'informatiu de les emissores municipals de les Terres de l'Ebre. Tomàs Ginestra els dona la benvinguda en nom dels serveis informatius de les EMUTE. Avui divendres 24 de desembre destacarem... El vent allunya el cru del Delta, però a causa de la boira d'ahir no se sap si l'ataca s'ha reduït. Sebastián espera a la presa de posició de Mas per reprendre les negociacions amb el govern sobre el cementiri nuclear. Les obres del nou complex esportiu de Tortosa podrien començar al mes de febrer. Com a resposta, desobediència civil, així ho proclama un document fet arribar als mitjans de comunicació per part de la Federació d'Organitzacions de la Llengua Catalana. Aquestes i d'altres notícies, ara, al nostre informatiu. El vessament de cru provocat dimecres per una fallada a la plataforma Casablanca de Repsol, a uns 54 quilòmetres del Delta, va deixar ahir de ser una amenaça per a la costa ebrenca. La boira que va embolcallar la zona de l'accident al matí i el vent posterior que va ajudar a dispersar l'ataca van impedir als helicòpters enlairar-se amb normalitat i poder qualificar els resultats de la feina. El vent de mestral que auguraven les previsions es va endur l'ataca mar endins i la volatilitat del cru de la zona i les hèlices de les barques, així com la mateixa acció mecànica del mar, haurien contribuït a evaporar bona part del vessament que dimecres s'escampava per 19 quilòmetres quadrats. Al migdia, la subdelegada del govern estatal, Teresa Pallarès, ja parlava d'un 30% o un 40% menys d'afectació. Les embarcacions ja gairebé no troben restes de l'ataca, asseguraven al vespre fonts oficials de la mateixa subdelegació. El matís és que les barques anaven un pèl cegues, sense el guiatge aeri, i s'ha hagut d'esperar fins avui al matí per inspeccionar un altre cop la zona, si el temps ho permet, i valorar la situació i desactivar, si cal, el Pla Estatal de Contingències per Contaminació Marítima. Per la seva banda, fonts oficials de Repsol van aclarir ahir la seqüència de l'incident. Va fallar una vàlvula del sistema de bombeig cap a la refineria de Tarragona, que, en lloc d'estar tancada, estava oberta per un error humà imputable a l'última revisió. Segons publica avui el diari El Punt, la plataforma havia parat per manteniment. La companyia també va aportar a Capitania de Marina dades que porten Repsol a quantificar el vessament en un màxim de 63 metres cúbics, uns 63.000 litres, una tercera part del màxim que s'havia calculat per part de Capitania. La producció diària de la plataforma és de 570 metres cúbics i els mesuradors de la plataforma en donaven una de 507, segons Repsol, que a més matisa que la planta no estava en ple rendiment perquè acabava d'arrencar.
Serveis informatius de Mute.
El ministre d'Indústria, Miguel Sebastián, va afirmar ahir dijous que reprendrà el diàleg amb la Generalitat de Catalunya per abordar la possibilitat d'ubicar el cementiri nuclear a Ascó tan bon punt es constitueixi el nou govern d'Artur Mas. Segons Sebastián, l'executiu negociarà amb Catalunya de la mateixa manera que ho fa també amb els altres tres territoris que tenen ferms candidats a acollir el cementiri de residus nuclears. Escoltem el ministre d'Indústria, Miguel Sebastián.
Estamos en diálogo con las cuatro comunidades autónomas que son candidatas, cuyos municipios son candidatos a la ubicación del almacén. Lo que ocurre es que en una de ellas ha habido un cambio de gobierno y, lógicamente, vamos a esperar a que se tome posesión y que se consolide este cambio de gobierno para retomar el contacto con esa comunidad autónoma. Nuestra voluntad, y siempre lo hemos dicho, es que se va a ubicar en el municipio que reúna el máximo consenso político y social, pero se tiene que ubicar en algún sitio. Por tanto, estamos trabajando para buscar el máximo consenso, pero ese máximo no quiere decir que el tiempo se pueda extender de forma indefinida y, por tanto, en un periodo razonable se tomará la decisión. Pero sí que es verdad que ha habido un cambio en una de las comunidades autónomas y queremos, lógicamente, retomar el diálogo con ese nuevo gobierno.
Sebastián va obrir d'aquesta manera de nou la porta a Ascó després que el Consell de Ministres estudiés ja fa mesos l'informe dels tècnics que situaven el candidat català en segona posició i a 4 punts de l'emplaçament teòricament més idoni, el de Zarra a València. L'executiu espanyol no ha adoptat una decisió en aquest període perquè preveu una forta contestació i per les dificultats que suposaria ubicar el cementiri nuclear en contra de la voluntat de la comunitat autònoma que l'aculli, que és qui té la clau, per exemple, de la declaració d'impacte ambiental. No obstant això, el ministre va advertir ahir que la voluntat de trobar el consens no significa que es pugui allargar el debat de forma indefinida i que, per tant, l'executiu espanyol està decidit a emetre un veredicte en un termini raonable. Un dels motius per fer-ho és que l'Estat està obligat a dipositar 60.000 euros diaris a França a partir de l'1 de gener del 2011 a canvi de que el país veí guardi els residus nuclears de les centrals espanyoles que es conserven en els seus magatzems.
L'informatiu de Mute. Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
L'Ajuntament de Tortosa aprova avui divendres en un nou ple extraordinari l'adjudicació provisional del dret de superfície de la zona esportiva de les piscines i la concessió per a l'aparcament soterrani de la plaça Joaquim Bau al barri de Ferreries. Segons va informar la regidora d'Urbanisme, Meritxell Roger, una de les obres més importants que es farà al municipi s'ha adjudicat a l'empresa Quatur Infraestructures i Concessiones, integrada per 5 constructores catalanes, Àrids Romà, Emcofa, Excover, Rubau Tarrés i Vixant Torredembarra. L'obra té un cost de 14,2 milions d'euros sense IVA i un termini d'execució de 30 mesos dividit en diferents fases. Segons va explicar Roger, el dret de superfície es fa per a 27 anys, 2 anys i mig dels quals per a la seva construcció i de 40 anys la concessió de l'aparcament. Segons la planificació prevista, la primera fase, que podria començar al febrer, duraria 20 mesos i seria la construcció de la nova piscina. En una segona fase, que duraria 10 mesos, s'enderrocaria l'actual piscina i es construiria el complex. Així mateix, durant aquest temps, en un període de 12 mesos, es farà l'aparcament soterrani i l'urbanització de la plaça Joaquim Bau. L'alcalde va explicar que aquesta és una obra que transformarà absolutament el barri, a més de donar un gran servei al territori. L'escoltem.
I és una obra que, com he dit, transformarà absolutament al barri, ho he dit en més d'una ocasió, no és una obra només en clau d'un gran servei per al territori, no només per a la ciutat, sinó que a la vegada servirà per a transformar el barri, la plaça Joaquim Bau. Per contra, també és una obra que ara està molt prop la seva, el seu inici, és una obra que també ens generarà molts mals de caps. I quan dic molts mals de caps, dic molts mals de caps a tots, a l'administració municipal, als veïns. És una obra que implicarà tallar el trànsit per la plaça Joaquim Bau durant molts de mesos, s'haurà d'excavar la plaça Joaquim Bau, allí és un punt neuràlgic perquè hi ha doncs allí mateix, en menys de 100 metres al voltant, hi ha dos instituts, hi ha la delegació d'administració tributària d'Hisenda, està a base i està a la clínica de l'Aliança i un CAP. Això fa necessari que es necessiti un pàrquing, però també fa que mentre es construïsca el pàrquing tots els usuaris d'aquests serveis públics doncs també hauran de prendre paciència, no només els veïns que n'hauran de prendre.
Bell va avançar que les obres podrien començar cap al mes de febrer, després que en 15 dies es faci l'adjudicació definitiva, i va deixar clar que això no vol dir que els talls de trànsit comencin llavors. També va detallar que quan comencin les obres, els accessos a l'estadi es faran pel carrer Alcanyís. Així mateix, la regidora d'Urbanisme, Meritxell Roger, també va anunciar que s'ha requerit la documentació necessària per adjudicar la concessió de l'aparcament soterrani de la plaça Mossèn Sol i de la plaça Blava també a l'empresa Quatur. Com en el cas de les piscines, aquesta societat va estar l'única que es va presentar al concurs. En aquest cas, la proposta suposa la concessió per 25 anys d'un pàrquing i de la zona blava del barri del Rastre, i per la qual l'Ajuntament rebrà un cànon de 3,2 milions d'euros. El termini de les obres és de 13 mesos. En 15 dies s'adjudicarà l'obra. Com a resposta, desobediència civil. Així ho proclama un document fet arribar als mitjans de comunicació per part de la Federació d'Organitzacions de la Llengua Catalana, davant la sentència del Tribunal Suprem Espanyol que imposa el castellà com a llengua també vehicular de l'ensenyament a Catalunya. A la demarcació es van celebrar concentracions de rebuig a les tres sentències del Tribunal Suprem, a Tarragona, a Tortosa, Reus, Valls i al Vendrell. La Federació d'Organitzacions per a la Llengua Catalana demana que no es faci un ús polític del català davant la inexistència de conflictes lingüístics a l'escola catalana. Josep Roig, des de la Plana Ràdio, ens amplia aquesta notícia.
Doncs això és, aquest és l'eslògan. Com a resposta, desobediència civil. Així ho proclama un document fet arribar als mitjans per part de la Federació d'Organitzacions per la Llengua Catalana i segons el qual, davant la sentència del Tribunal Suprem Espanyol que imposa l'espanyol com a llengua també vehicular de l'ensenyament a Catalunya, les entitats sotassignades d'aquest document contesten aquesta decisió perquè vulnera el dret fonamental dels catalans a viure en una societat inclusiva i no dividida per raons lingüístiques. La presa de posició d'aquest tribunal no fa més que introduir un element més per crear conflictes que avui no existeixen i per potenciar, en definitiva, la marginació de la llengua més feble que coincideix amb la llengua pròpia de Catalunya. En aquest cas, la desobediència civil en totes les escoles catalanes és la resposta més conforme als principis de la democràcia. Aquest últim paràgraf és el que, de fet, destacava Elisenda Romeu, que és la presidenta de la Federació per la Llengua Catalana, amb qui les emissores municipals a les Terres de l'Ebre posaven en contacte i que anem a escoltar a continuació.
Això no pot ser, vull dir que això és la gota que fa vessar el vas d'aigua, no? I per tant, doncs, que bé, que ens havíem de posar d'acord i fer, doncs, un comunicat contundent amb el sentit de que, a veure, no pot ser paraules, no poden ser manifestacions, sinó que ja a partir d'ara ha de ser, doncs, una resposta contundent, doncs, agressions d'aquest tipus, agressions a la llengua, no? Que és la identitat del país i que, bé, que no pot ser. I per tant, doncs, el que vam fer és que, bueno, vam parlar, doncs, amb mestres i amb algun sindicat i això, i doncs el que sí que estàvem d'acord tots és que si realment ara les escoles fan fer les classes doncs a la meitat en castellà o una línia en castellà, doncs que els mestres el que havíem de fer és negar-nos-hi. Vull dir, nosaltres no ens han contractat per fer les classes en castellà, sinó doncs per fer les classes en català, no? I a part, doncs, que a veure, que la majoria dels que som mestres d'aquestes entitats vam dir que nosaltres mateixos tots plegats faríem objecció de consciència i que ni parlar-ne, que no faríem les classes en castellà, no?
Hem escoltat la veu dels mestres. També la Federació d'Associacions de Mares i Pares d'Alumnes de Catalunya, la FAPAC, també ha publicat una nota a través de la qual dona a conèixer la seva posició. La FAPAC mostra també el seu rebuig e incomprensió davant la sentència del Tribunal Suprem, ja que suposa un atac frontal al model d'immersió lingüística del sistema educatiu català. Es tracta d'una sentència més política que jurídica, segons la FAPAC, que no té sentit perquè a Catalunya no existeix cap conflicte lingüístic ni social a causa de l'ús del català als centres educatius. La FAPAC també exigeix al nou govern que faci una defensa ferma i contundent del model educatiu català definit al Pacte Nacional de l'Educació i la Llei d'Educació de Catalunya per tal de preservar la immersió lingüística. Finalment, i en quant a la mobilització ciutadana davant d'aquestes sentències del Tribunal Superior a Tortosa o a les Terres de l'Ebre, també va haver ahir manifestacions. Concretament, la concentració va tenir lloc a la plaça Espanya de Tortosa. L'encarregat de llegir el manifest va ser l'estudiós de la llengua, Joan Beltran, autor de diverses obres sobre el català de l'Ebre i del Maestrat. Un centenar de persones amb senyeres i estelades es van aplegar al voltant d'una pancarta en què es llegia el lema "Contra les imposicions espanyolistes, defensem el català a les aules i al carrer". A més, activistes del Casal Panxample i d'Òmnium Cultural, hi havia professors i directors d'escoles, escriptors com Emic de Subirats i Jesús Tibau, el coordinador d'Unió de Pagesos a l'Ebre, Joan Montessó, l'alcalde de Roquetes, Francesc Gas, el candidat d'Esquerra Republicana de Catalunya a l'alcaldia tortosina, Josep Felip Monclús, o el portaveu d'Iniciativa a Tortosa, Jaume Forcadell.
L'informatiu de Mute.
Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
La Regidoria de Serveis Socials i Participació Ciutadana de l'Ajuntament d'Amposta organitza des del 27 al 30 de desembre al Pavelló Firal Terres de l'Ebre el 5è Parc de Nadal d'Amposta. Les activitats del Parc de Nadal aniran destinades a infants de 0 a 16 anys. Ens informa des d'Amposta Ràdio Manel Ramon.
Doncs sí, el parc comptarà amb activitats i material de ludoteca per a nens fins a 3 anys i tota una sèrie d'activitats esportives, manualitats i de creació artística pensades per a xiquets i xiquetes de 4 a 7 anys. Temes com contacontes, mural grafitero, taller de xapes personalitzades, fang, imants, mòbils, música, cant i ball. Durant els 4 dies que hi haurà de durada una sèrie d'activitats complementàries per tal que els xiquets i les xiquetes no parin de divertir-se i que també els pares tinguin l'oportunitat de portar doncs, els nens en aquest saló, que hauran d'anar acompanyats, per cert, si no són majors d'edat. De fet, aquest parc de Nadal complementa l'oferta lúdica per a gent petita i jove de la ciutat amb el saló que s'organitza per Setmana Santa. Ho explicava aquesta oportunitat de que els pares porten els nens al saló a un dels membres de l'organització d'aquest parc de Nadal, era David Jumillas.
Doncs mira, Manel, per part dels pares, l'interès, que bàsicament també per això s'organitza, és el fet de que mentre les escoles, col·legis i demés estan tancats, puguin i tindre un espai en què estiguin els seus fills ocupats i facin diferents manualitats i es vagin relacionant amb altres iguals. Però dit això, també deixa'm que puntualitzi el fet de que els nens, sempre i quan siguin menors, han d'anar acompanyats d'un adult, ja que en alguna ocasió, pel fet d'anunciar-ho d'aquesta manera, es pensaven que era com, no sé, un servei així de, com de guarderia en què agafaven, deixaven el nen i marxaven. Tots els menors d'edat, això sí, hauran d'anar acompanyats doncs, per algun germà més gran, que sigui adult, algun pare, algun encarregat, i els altres, doncs, barra lliure.
L'horari del cinquè parc de Nadal d'Amposta serà des de les 4 de la tarda fins a les 8 del vespre i els preus de l'entrada seran de 3 euros i l'abonament per als 4 dies de 10 euros. També volem acabar recordant que avui divendres el Pare Noel arriba a Amposta i sota l'eslògan encarrega al comerç d'Amposta els regals del Pare Noel i vine a rebre'l al desembre, dia 24, a les 7:45 de la tarda pels carrers de la ciutat, doncs arribarà aquest Pare Noel amb una gran carrossa il·luminada i repartirà regals i caramels a tots els nens que vagin acompanyats dels pares i família. La xaranga Suc d'Anguila administrarà els carrers al voltant del recorregut de la carrossa i encapçalarà la carrossa l'espectacle infantil nadalenc de l'escola de dansa Jacqueline Biosca. La sortida serà a les 5:30 de la tarda. Els regals es repartiran aquesta vegada amb una única parada a la plaça de l'Ajuntament.
Recull d'activitats nadalenques a Santa Bàrbara. Aquest matí amb activitats infantils i a partir de dilluns amb el Parc Infantil i de Nadal, entre d'altres. Josep Roig ens informa des de la Plana Ràdio.
Doncs des de la Plana Ràdio també us enviem avui les activitats nadalenques que concentren bona part de l'activitat a Santa Bàrbara també en aquesta jornada en la que ens trobem. De fet, ahir dijous i des de la Regidoria de Festes es va organitzar el recorregut per a visitar els betlems participants a la mostra que l'Ajuntament convoca tots els anys. Aquest any es van poder afegir en aquesta visita als betlems participants tots els xiquets i xiquetes del municipi. Després, en acabar i per recuperar forces, es va fer una xocolatada a la plaça de l'alcalde Citici. Aquest divendres hi ha diferents activitats nadalenques per als més petits de la casa, com el Cagatió, el parc infantil amb inflables o el taller Construeix el teu naixement, que es du a terme a la plaça alcalde City City, que compta amb la col·laboració del Museu Comarcal del Montsià. A la tarda, a partir de les 7, està prevista l'arribada i benvinguda al Pare Noel aquí a Santa Bàrbara. Si seguim amb les activitats nadalenques per als propers dies, per aquest festiu cap de setmana, cal destacar també el fet de que el diumenge 26 de desembre es durà a terme a partir de les 7 de la tarda al Centre Cultural el ja tradicional festival de playback. Els alumnes de segon curs d'ESO d'Elies Les Planes han preparat una sèrie d'actuacions musicals amb la fi de recaptar alguns diners per al seu viatge de final de curs. El dilluns 27 de desembre, dintre d'aquestes activitats nadalenques, que és el Parc Infantil i Juvenil de Nadal, començarà al pavelló municipal en un horari de les 11 del matí a la 1:30 i de les 4 de la tarda fins a les 8. El Parc Infantil i Juvenil de Nadal de Santa Bàrbara es perllongarà fins al divendres 31 de desembre.
El Pare Noel arriba motoritzat a l'Ametlla de Mar. Enguany, a més d'arribar sobre rodes, ho farà una hora abans.
Esperen amb ànsia i molta il·lusió aquesta tarda, perquè cap a les 5, a l'entrada de la vila, arribarà el Pare Noel. Enguany també arriba motoritzat. Amb el rum-rum de les motos recorrerà els carrers de l'Ametlla sota l'atenta mirada dels més menuts de la casa i de les mares i pares que aquests dies retornen a la infantesa de la mà dels seus fills. Després, el Pare Noel es dirigirà al poliesportiu municipal, on també hi haurà el tronc de Nadal. Un grup d'animació acompanyarà els menuts per tal que puguin recollir els regals del Pare Noel i fer el tronc de Nadal. Teresa Callau, regidora de festes de l'Ajuntament de l'Ametlla.
Pues amb molta il·lusió m'hem preparat, igual que l'any passat, que els Pares Noels vindran motoritzats. Per tant, Invitem a tots els pares i crios que ens acompanyen a l'entrada del poble, a l'oficina de turisme, i allí a les 5 de la tarda, ho hem adelantat una mica, referent l'any passat, perquè se mos fa molt tard després. I clar, la gent té ganes d'anar a sopar a casa, i vam dir, pues, bueno, adelantem-ho, hem adelantat una hora, per tant, torno a repetir, a les 5 de la tarda, a l'entrada del poble, ens arribarà el Pare Noel.
Aprofitant l'arribada de Santa Claus, al poliesportiu es farà el lliurament dels premis del 14è concurs de postals realitzades pels alumnes del Col·legi Públic Sant Jordi i del 28è concurs d'aparadors i el de façanes. Per finalitzar, una recomanació per als nens i nenes. Avui, abrigueu-se molt perquè farà molt de fred.
L'informatiu de Mute, emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Des del Canà avui ampliem l'informació d'algunes activitats nadalenques previstes al Canà i les cases que ja avançàvem ahir. Ens informa des del Canà Ràdio, Domènec Ramal.
Què tal, Tomàs? Bona tarda des del Canà. Efectivament, continuem repassant i recordant, ampliant algunes de les qüestions que ja us avançàvem en la crònica d'ahir, en aquests dies nadalencs al nostre municipi, al Canà. La primera de les qüestions, concretament, es tracta d'aquesta gran xocolatada popular que, per primera vegada, l'Associació de Veïns del Serramar ha organitzat a la plaça Sancho Panza per al proper dia 29 de desembre. Serà una tarda de gresca per als més petits, que començarà a partir de les 3 i mitja, amb una festa amb inflables gratuïts per a tots els assistents. Ja a partir de les 5 hi haurà una xocolatada popular gratuïta per a tots els assistents que s'allargarà pràcticament fins a les 7 i mitja, en què es produirà el fi de festa. D'altra banda, avancem també els horaris i dies en què el Parc de Nadal d'Alcanà i de les Cases estarà obert la propera setmana. Concretament aquí a Alcanà, el parc obrirà totes les tardes de la propera setmana, des de dilluns i fins dijous, dilluns 27, dimarts 28, dimecres 29 i dijous dia 30, de 5 a 8 de la tarda al centre cívic, amb un preu d'entrada simbòlic d'un euro, i les activitats tradicionals, que com cada any compten amb la col·laboració de la pràcticament totalitat d'entitats i associacions esportives i culturals del municipi. També a les cases es farà aquest parc de Nadal, en este cas els matins de dimarts 28, dimecres 29 i dijous 30 de desembre, en horari de 10 del matí a 1 del migdia, al casal de jubilats de les cases, també amb el preu simbòlic d'un euro. I per últim acabarem insistint en una qüestió que ja també us avançàvem ahir, la inauguració de la nova biblioteca de les cases el proper dimecres, dia 29, una inauguració que als nostres micròfons comentava l'alcalde d'Alcanar, Alfons Montserrat.
Sí, el dimecres que ve, dia 29, a les 6 i mitja de la tarda, inaugurarem la nova biblioteca de les cases, que està situada on estava el CAP. El fet de que se fes el CAP nou on estava el col·legi va permetre que teníem allí un edifici que l'hem redestinat per a fer la biblioteca, en la qual, a part de que està molt ben situat, té l'avantatge que complís la normativa d'accessibilitat i també totes les normes d'adequació a la llei de biblioteques. En la qual cosa, ara, a partir d'este dimecres, ja les cases i el Canà, ja tindrem unes noves dependències, en la qual serà un impuls important de cara a aquest servei, no ja cultural, sinó cultural i social, com és una biblioteca, que és un equipament bàsic per a tota la població. I que ja dic, torno a dir que a partir d'este dimecres, dia 29, a les 6 i mitja de la tarda, ja serà un equipament que estarà en funcionament.
Eren les paraules de l'alcalde Alfons Montserrat comentant aquesta inauguració prevista per dimecres que ve, dia 29. Des d'Alcanar tan sols ens queda acomiadar aquesta crònica desitjant unes bones festes a tota la gent que ens escolta i, per què no, a l'altre també.
Serveis informatius de Mute.
Ebre FM, per fi arriba el programa de la música ebrenca. Ebre FM, des de les de Mute, tots els dimarts, a les 8 de la tarda, Ebre FM. Música única i exclusivament de les Terres de l'Ebre, des de les emissores municipals de les Terres de l'Ebre. Ebre FM, amb Nando Mata, dimarts a les 8 de la tarda, des de les de Mute.
Parlar per no callar, una manera diferent de tractar l'actualitat des de la visió de les Terres de l'Ebre. La política, la cultura, els esports i fins i tot les notícies més frívoles les analitzem cada setmana a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre. Parlar per no callar, el xafardeig radiofònic a la sintonia de la teva municipal. amb Manel Ramon i un ampli equip de tertulians de les Terres de l'Ebre. Parlem per no callar-nos res.
I avui, per a finalitzar el nostre darrer informatiu d'aquest 2010, farem un resum de les notícies que han centrat l'any a les Terres de l'Ebre. L'any va començar amb un gir inesperat en la investigació de l'incendi d'Horta de Sant Joan. Quan es donava per fet que la causa del foc hi havia estat un llamp, es va detenir dos joves com a presumptes autors de l'incendi. Durant tot l'any, desenes de testimonis han passat pels jutjats de Gandesa, per on declara Delta Zero com a imputat. Un altre tema destacat ha estat la candidatura d'Ascó a acollir el magatzem temporal de residus nuclears i les mobilitzacions de la Coordinadora Anticimentiri Nuclear de Catalunya, el Grup Intercomarcal de Veïns d'Ascó i altres plataformes i associacions contràries a la instal·lació del magatzem temporal centralitzat. Una decisió que encara no ha estat feta pública i que sembla que portarà cua, ja que la coordinadora impulsarà la presentació de recursos davant dels jutjats del contenciós administratiu si escull Ascó i demanarà la paralització fins que no es resolgui. Aquest 2010, els pagesos han vist com l'expansió de la plaga del cargol poma ha avançat per tot el marge esquerre del Delta. La dimensió de la plaga va fer que l'expert internacional Dr. Ravindra Joshi participés en unes jornades de treball sobre la plaga organitzada per ProDelta, DeltaMed i els departaments d'Agricultura, Acció Rural i Alimentació i Medi Ambient i Habitatge. L'expert internacional, el doctor Ravindra Joshi, va marxar del Delta de l'Ebre preocupat per l'abast de la plaga, però satisfet per les actuacions i la implicació que va trobar al territori. Proposava la creació de dics d'aigua al costat dels arrossars per destruir massivament exemplars de caragol poma. Una altra de les notícies importants a les Terres de l'Ebre aquest 2010 va ser que els aficionats als correbous han vist com es reconeixia la festa per llei. El Parlament català va fer un pas endavant en la normativa sobre els correbous de les Terres de l'Ebre amb l'aprovació de la proposició de llei de les festes tradicionals amb bous. Tot i que fa 5 anys es va impulsar un manual de bones pràctiques per a aquest tipus de celebracions, com el bou capllaçat, els bous al carrer, les baquetes o el bou embolat, fins enguany no hi havia cap legislació al respecte en la normativa catalana. La nova llei regula unes festes amb gairebé 400 anys de tradició a l'Ebre que generen una notable activitat econòmica i llocs de treball. El document va incloure la regulació de l'obtenció de l'acreditació per fer-les, així com infraccions i sancions.
L'informatiu de Mute.
Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
I fins aquí el nostre temps dedicat a la informació. Aquest ha estat el darrer informatiu de l'any 2010 i, per tant, hora de desitjar-los que passen molt bons Nadals i una molt bona entrada a l'any 2011 amb els millors desitjos de tot l'equip que configurem els informatius de les EMUTE. Tornarem a estar amb tots vostès el proper dia 10 de gener i fins llavors, bones festes nadalenques. Adéu-siau i molt bona tarda.
Informatiu de Mute, un programa realitzat pels serveis informatius de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre. I Mute.
Hola, som l'equip d'Efecte Dopamina.
Una temporada més volem arribar a tu amb les nostres inquietuds.
Explicant-te les nostres històries i experiències, volem que entenguis el nostre món.
Assumim la nostra malaltia.
I programes de ràdio com aquests ens ajuden a superar-la.
Efecte Dopamina és un programa que presentem malalts mentals.
La nostra intenció és la d'integrar-nos i poder tenir veu a la societat on vivim.
Entremesclar la locura dins del dia a dia de cadascun de nosaltres.
Crear un espai de diàleg, de crítica i tertúlia des de la nostra peculiar perspectiva, el propòsit de cada programa.
Tot l'equip d'Efecte Dopamina t'agraïm que comparteixis les nostres il·lusions.
Gràcies a tots!
Efecte Dopamina és un programa elaborat a les EMUTE i que pots escoltar a les nostres emissores els dilluns a les 8 de la tarda.